Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Els drets humans no poden fer vacances. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el president de l'Associació per les Nacions Unides a Espanya, Eduard Segarra, denuncia que l'acord entre la Unió Europea i Turquia per l'acollida de les persones refugiades és una vergonya d'una magnitud extraordinària i absolutament il·legal. També s'hi refereix al conflicte de Síria, al terrorisme internacional i al Brexit.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. A Ràdio Estel, Joves en Fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves en Fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano. Has vist mai la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 14 de gener. Vine amb nosaltres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest diumenge, programació especial de la Diada a Ràdio Estel. A les 8 del matí, la història de Catalunya per a infants amb les veus de la Nina, la Trinca, la Lloll Bertran i en Lluís Soler. A la 1 del migdia, homenatge a l'Escala amb una entrevista a Josep Tero i escoltarem per primer cop en una emissora de ràdio la veu de Caterina Albert, Víctor Català. A les 2, audició d'Un port de mar blava, de Lluís Llach. A les 3, l'obra Girona Panoràmica, amb la cobla La Bisbal Jove i l'actriu Cristina Sarrià. A les 4 de la tarda, especial Jordi Savall. A les 5, programa especial en directe sobre els actes de la Diada. A les 6, especial Ramon Llull, interpretat per Maria del Mar Bonet. I a les 10 de la nit, especial Enric Granados. Viu l'11 de setembre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de 8:15. Entrem en el programa d'anàlisi de l'actualitat. Abans repassem la que ha estat la notícia del dia per a l'Església a Catalunya. I és que el papa ha nomenat avui Sebastià Taltavull nou administrador apostòlic de Mallorca en substitució de Xavier Salinas, que ha vist acceptada la seva renúncia prematura i ha estat traslladat a València als seus 68 anys per ser-ne el bisbe auxiliar. Taltavull, que continuarà com a bisbe auxiliar de Barcelona, rep l'encàrrec temporal per a la diòcesi balear també amb funcions plenes, les mateixes que un bisbe titular. En una conferència de premsa aquest migdia, el nou administrador apostòlic de Mallorca ha explicat que les circumstàncies d'aquest relleu, que arriba després d'una denúncia per una suposada relació impròpia de Salinas amb una col·laboradora, no han de fer perdre de vista allò que és més important en la vida de l'Església.
Som incapaç de judicar i crec que no ho hem de fer. I el fet és que el papa ha acceptat una renúncia i ha fet un nomenament i després de cop ha fet un nomenament d'un altre bisbe per anar allà on hi havia aquest bisbe. Si jo en aquest moment ens atenem en aquest fet i l'assumim, jo l'he assumit amb tot l'amor del món per ajudar en aquesta persona que marxa, que se li encomana una altra feina dins l'Església i també per jo posar-me al front de la feina que em demanen. Els motius jo no així personalment, no, els diaris han parlat i els diaris diuen moltes coses, però jo crec que hem de ser molt respectuosos en aquest moment i hem de ser també molt humans, molt.
Sebastià Taltavull ha expressat el seu desig de servir la diòcesi de Mallorca amb coherència i amb voluntat integradora.
El meu servei, aquest pastoral, el voldria fer bé, però no només amb la meva voluntat de fer-ho bé, ja ho he dit, amb l'ajuda de Déu, però també el voldria fer bé comptant amb totes les persones en qui haurem de treballar junts per predicar l'Evangeli i per fer una església que sigui acollidora, propera, una església al servei dels més necessitats, estar al costat en aquest moment de tanta i tanta de gent que espera tant de l'Església, i molts encara que no ho diguin. També voldria enviar aquesta salutació a tothom, no només, clar que la dirigeixo als cristians catòlics, a l'Església Catòlica de Mallorca, però voldria fer una salutació a tothom, creients i no creients, a tota persona de bona voluntat, que també amb tantes situacions i amb tants moments col·laborem junts dins l'Església i amb l'Església.
El bisbe auxiliar de Barcelona ha fet també una crida als mitjans de comunicació perquè posin ponts de reconciliació.
Podeu ajudar molt des dels mitjans a cohesionar socialment bé la societat. Podeu ajudar molt a que els aspectes positius apareguin molt i podeu ajudar molt també a que hi hagi tons de reconciliació entre les persones, que hem de fer una societat molt més unida i des de la premsa, des de tot lo mediàtic, jo crec que això és fonamental. I teniu molta responsabilitat en aquest aspecte i ho podeu fer molt bé.
En la mateixa compareixença informativa, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit que Sebastià Taltavull té capacitat per compaginar el treball a les dues diòcesis.
Tindrà que treballar entre les dues, entre l'illa de Mallorca i la ciutat de Barcelona, el treball. És encara jove, té força, i jo penso que podrà fer les dues coses. Però, evidentment, aquesta notícia, que és bona perquè el papa confia en ell per un servei important, al mateix temps es dona una mica de pena a nosaltres perquè el tindrem una mica menys aquí. El treball serà més per nosaltres, que som aquí, i probablement per ell doble treball, evidentment, perquè tindrà que compartir treball allà i aquí a Barcelona.
També ha estat a la conferència de premsa el cardenal Lluís Martínez Sistac, que s'ha mostrat molt content pel nomenament tenint en compte la seva experiència compartida, la de tots dos, entre ell i el bisbe Taltavull.
Un servidor estic molt content, perquè el bisbe auxiliar que vaig triar, doncs el papa s'hi ha fixat, i això realment és una cosa satisfactòria per tots, per Barcelona, que l'hem anat ajudant, i que també l'hem fet una miqueta bisbe auxiliar. I això ho fem tots, no només el cardenal, no només el senyor Gavisa, sinó tota la diòcesi l'ajuda a fer-ho, bé, doncs és un motiu de satisfacció.
Sebastià Taltavull viatjarà demà a Mallorca, on participarà dissabte a la catedral de Palma en la missa de comiat al bisbe Xavier Salinas. Diumenge, festa de la Mare de Déu de Lluc, el nou administrador apostòlic presidirà l'Eucaristia al mateix santuari de la patrona de Mallorca. Dilluns i dimarts es dedicarà a reunir-se amb el Col·legi de Consultors, que és el màxim òrgan de govern diocesà en aquesta nova etapa de seu vacant, i finalment dissabte de la setmana vinent, dia 17, Taltavull presidirà una missa també a la catedral de Palma per iniciar el seu ministeri com a administrador apostòlic.
El mirador de l'actualitat.
El turisme és una de les principals fonts d'ingressos que tenim col·lectivament a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol. Aquest estiu, Catalunya ha rebut una quarta part dels visitants estrangers que arriben a l'Estat. I si sumem les Illes Balears, la xifra arriba gairebé a la meitat, segons dades facilitades aquests dies per l'Institut d'Estadística. Només al juliol van arribar a casa nostra més de 2.400.000 turistes estrangers i del gener al juliol més de 10 milions, que són una miqueta menys d'un de cada quatre, és a dir, el 23%. Aquestes dades, amb l'increment d'un 4,7% acumulat l'últim any, ens fan pensar la importància, com ja sabem tots, d'un sector, el del turisme, que impulsa de manera molt important la nostra economia. Més enllà de xifres i de realitats, amb el debat obert també a la ciutat de Barcelona, com segurament també sabeu, sobre la qualitat i la gestió del turisme, avui ens preguntem si aquesta gran font d'ingressos està ben gestionada i si el seu valor és prou tingut en compte per les administracions, les empreses, les entitats i la societat en general. Són 8:15. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim l'economista Arcadi Oliveres, també expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, senyor Arcadi Oliveres. Com estem?
Bon començament de curs a tots.
Exacte. Amb bon turisme o amb mal turisme ha anat bé l'estiu, senyor Oliveres?
Sí, l'estiu.
I a més, em sembla que l'autònoma ja s'acaba una etapa ara, no? De vostè com a professor.
Per mi l'estiu serà etern, perquè m'han jubilat fa 5 dies. O sigui...
Molt bé. Felicitats. Felicitats no per la jubilació, sinó per la feina feta aquests anys.
Això potser sí, perquè no m'agrada jubilar. És una altra cosa.
Que sigui jubilosa la jubilació, no?, en tot cas.
Això ve a la paraula, sí.
També tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Gràcies. Bé, l'estiu també?
Normalment l'estiu acostuma a provar, si no hi ha algun xocac, alguna cosa d'això, normalment és un temps agraït.
Pot haver-hi incidències i sí, coses, això, però sempre és agraït, efectivament. I completem les presentacions saludant el també periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, que ens acompanyava diumenge passat precisament a la canonització de la Mare Teresa de Calcuta. Doctor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornat. Bé, avui preguntem si el turisme està ben gestionat a Catalunya i a Espanya. Una pregunta que trobareu en l'enquesta del nostre web, radioestel.cat. El turisme està ben gestionat a Catalunya i a Espanya? Podeu respondre sí, l'administració regula bé el seu impacte, no, hauria de ser més valorat pels seus beneficis econòmics, o bé, una tercera opció, cal un replantejament perquè no podem dependre d'aquest sector en tan gran mesura. Bé, amb aquestes dades, Catalunya i les Balears acumulen la meitat de visitants a tot l'Estat. Això és una proporció molt, molt important. Quina valoració farien per començar d'aquestes dades i una mica de la situació en general del turisme a casa nostra? Senyor Ferreres, vol començar vostè? Endavant.
Bueno,
sí.
Com vulgui. Sí. Escolti, d'aquesta resposta triple, possible triple resposta, jo no m'apunto cap de les tres.
Ah, doncs potser alguna
agafo
cosa ha fallat.
M'apunto amb alguna, sí, però matisant-la. Sí que l'administració regula bé sempre l'impacte. Doncs miri, sempre s'estan demanant correccions i millores de l'administració. Aquests dies ho estem veient aquí a l'Ajuntament de Barcelona, que es demanen regulació sobre els pisos il·legals, sobre tantes coses d'això. Per tant, no contesto sí amb aquesta cosa. Després diu, hauria de ser més valorat pels seus beneficis econòmics. Sí, però amb matisos, per entendre'ns. Sí, hauria de ser més valorat perquè el turisme és una font de riquesa molt important. No sé si parlo ara parlant una mica de memòria, però em sembla que un 13% de la població de Catalunya ocupada doncs treballa en sectors de turisme o derivats, per entendre'ns. I és una gran font de riquesa. I, a més, no és conjuntural. I amb això responc amb la tercera part, la tercera pregunta. Diu, cal un replantejament perquè no podem dependre d'aquest sector. Home, doncs, escolti, jo aquest és un sector que val la pena mimar-lo, perquè tenim unes condicions determinades de mar, de muntanya, de sol, etcètera, d'això, i de història cultural, i de museus, i de monestirs, etcètera. Diguem-ne que no és una cosa purament conjuntural. Pots tenir altibaixos, la vinguda de turistes, doncs en funció d'incidències que hi hagi als països de la Mediterrània. Però, diguem-ne, és una font potencial de riquesa. I, per tant, al país no anem sobrats de llocs de treball. Primer tenim molt, diguem-ne, atur, és a dir, això. Per tant, la meva resposta, diguem-ne, a la tria d'aquesta seria cal un replantejament, i tacho-lo de perquè no podem dependre d'aquest sector, sinó de dir cal un replantejament per corregir deficiències i externalitats negatives que produeix com tot fenomen, diguem-ne, econòmic, i una constant posta al dia. Diguem-ne, aquesta seria, diguem-ne, la meva resposta, per entendre'ns.
Un diagnòstic complet i ponderat. Més comentaris, senyor Aragonès, senyor Arcadi Oliveres.
Sí, bueno, anem a veure. Jo crec que el turisme és, evidentment, una activitat privada. És a dir, que qui el fa són els privats, ja sigui doncs, l'activitat hotelera, l'activitat de la restauració, l'activitat, home, tret de l'activitat museística o de l'activitat cultural, diríem que és més gestió pública, però tot el que més és privat. Evidentment, jo crec que, bueno, correspon a l'administració posar els mitjans adients per que el turisme doncs, s'hi trobi bé, s'hi trobi a gust, el paisatge, el mig ambient, les condicions, clús fiscals que s'han de fer els establiments, etc etc. Jo no sé si està ben gestionat o mal gestionat, però jo crec que el problema més important, el tema més important descansa sobre l'activitat privada. És a dir, qui rep els turistes no és la Generalitat, no, són els hotels i són els càmpings i són tota aquesta gent, no?
També les famílies, la gent, els ciutadans en general, no? Que veuen com a prop de casa seva, de vegades es concentren moltes persones no habituals.
Hi ha una cosa que m'agradaria dir, i és que el turisme no és infinit, no pot ser infinit. És a dir, potser tenim ja suficient turisme. Quan aquí es diu que Catalunya és el lloc on menys creix, el lloc d'Espanya, on menys creix el turisme, bé, a mi em sembla bé. És a dir, em sembla bé perquè ja és molt alt el nivell de turistes de Catalunya i de Balears també, com per dir, bueno, escolta'm, doncs ja n'hi ha prou i que per tant, doncs, que creixin Andalusia i aquestos que tenen menys, no? I Catalunya jo crec que ja n'hi ha suficients, no? Perquè si no es transforma l'estiu, per exemple, que no saps on anar, perquè tot està ple, tens que fer cues a tot arreu i és una mica engorrós tot això, no? I hi ha un altre punt que m'agradaria destacar, que és que el que s'ha descobert últimament, seguint sempre l'actualitat, perquè un és periodista fins que es mora, no?
Sí, hi ha jubilacions.
Que és que la picaresca que es veu també en el turisme, és a dir, la picaresca, quina és aquesta picaresca? Doncs, bueno, aquella que tenia enxufada l'electricitat en l'hotel, que tenia enxufada l'electricitat.
Quatre hotels.
Sí, aquests hotels de Lloret, efectivament. Això és una perversió, efectivament, del sector turístic.
I un, fins i tot el gas. Tenia enxufat el gas. Bueno, això ja sembla a mi que totes aquestes picaresques sí que...
Està per veure si
l'aigua...
Sí. Perquè ens entenguem, això és una manera d'aprofitar-se de manera secreta o intentant que no t'enxampin de l'enllumenat públic.
Sí,
no?
Jo recordo...
No deixa de ser un robatori.
Evidentment, un robatori a tots.
Jo recordo, quan vivia a Itàlia, jo vaig habitar en un pis que vaig haver d'arreglar una cosa que no l'entenia per a res, no tenia comptador. I li vaig dir al propietari, com és que no té comptador? Oh, diu, és que l'enxufem aquí a l'ascensor. Ah. Diu, així el paga la comunitat. I doncs, no, jo vull comptador i vull viure legalment, no? O sigui que aquí tothom doncs, fa una mica de més i de menys, no? Bé, la picaresca, però, aquesta és una picaresca que, diríem que, bueno, fa una mica de gràcia. Home, el que no fa tanta gràcia és la quantitat de diner negre que circula pel sector turístic. Aquesta ja no em fa tanta gràcia.
És un altre tema i que no ha sortit aquests dies als mitjans, precisament.
Perquè aquí evidentment, doncs, tothom paga sense factura, tothom diu, vol un rebut? No, cal, és que... Bueno, els restaurants, els hotels... Bueno, els hotels sí, perquè aquests fan... Però, vull dir, tot el que és el sector de serveis del turisme, doncs, vull dir, tot es fa sense factura, sense papers.
Tot no, però n'hi ha molt, encara.
Bueno, n'hi ha molt. Llavors, per tant, a mi m'agradaria saber el grau d'IVA. I aquí sí que
l'administració hi té molt a dir.
L'administració pública, doncs, home, té que anar a perseguir doncs, els qui són defraudadors d'aquesta activitat.
És una forma de frau fiscal.
Que si tinc que pagar els impostos, llavors hi haurà de pujar els preus. Escolti, mira, no ho sé, però vull dir, els impostos s'han de pagar. De la mateixa manera que paga tothom, i si els impostos són molt alts, doncs el que s'ha de fer és baixar-los, però vull dir, no és que això s'arregli pagant sense pagar impostos, ni l'IVA, ni tal, perquè vull dir, ara agafa una partida d'aquí, però això no cal que paguem l'IVA, perquè... Escolti, això no és seriós, no?
Arcadi Oliveres, això de ser l'últim de la roda...
Coincideixo bastant amb el que deien els seus companys, penso que s'han destacat els problemes bàsics, i també d'acord amb que això no és una situació transitòria, el desenvolupament econòmic espanyol, tothom sap que va néixer als anys 60 degut al turisme com un element fonamental, també hi van haver algunes transformacions, i segurament les remeses d'emigrants, que era l'altre element que ens va portar divises, i això no és una cosa conjuntural, això fa 50 i escaig d'anys que dura. Ara, que s'ha de tractar d'una manera diferent, no hi ha dubte. Jo diria que potser el problema més greu que veig aquí, i ara ho miro des d'un punt de vista intern i no extern, evidentment, sense renunciar a les altres coses que es deien, és el de la precarietat laboral que es dona en aquest sector. És evident que genera molts llocs de treball. És evident que quan s'acaba l'estiu, doncs l'atur puja. Però si mirem una mica de quina manera està treballant la gent i en quines condicions, crec que de tots els sectors econòmics és aquell en què la gent treballa pitjor. I aquí, tornem a dir el que dèiem ara, sí que l'administració tindria un paper a fer. Ara fa temps que no he tingut informació, però uns mesos vaig llegir que una comarca molt dotada pel turisme, com és la comarca de la Selva, pensem en Lloret de Mar, per exemple, només tenia en aquell moment un sol inspector de treball que mirava una mica les condicions, els infermeres que hi té experiència, potser m'han pogut dir alguna cosa més, que revisés una mica aquestes condicions laborals. Els contractes, de vegades, són per 24 hores. Els salaris, no cal dir que són de misèries, amb uns horaris extraordinaris. I bé, això és una cosa. Ara, a partir d'aquí, els hotels poden ser diferents, però, per contra, també s'hi han afegit tots els habitatges de mitjos pisos que es lloguen, el cas de la Barceloneta, que es va fer famós ara fa poc temps, i que també, si a mi m'ho haguessin de fer-ho definir, diria precarietat. Això és el que jo diria ara, després podem comentar
sí.
altres coses.
I ara que parla de les dades de l'atur, han estat molt dolentes les de l'agost, quan invitaven molt a l'optimisme en mesos anteriors. És una mica el contrast, també, de l'estiu i de l'estacionalitat. Senyor Ferrera, senyor Aragonès...
A veure, jo, al entrar en el tema...
Poden introduir nous aspectes,
eh? Hem defensat, diguem-ne, que el turisme és un factor, diguem-ne, econòmic importantíssim i que no podem malbaratar.
Sí, és un factor, a més, de dinamització.
He dit també que hi havia corrupteles... Hi havia corrupteles i hi havia inconvenients. A les corrupteles tenia, diguem-ne, tenia previst parlar precisament de l'explotació dels treballadors.
Han sortit dos temes, l'explotació i el frau fiscal, són dues
exacte.
Realitats.
En quant a l'explotació, voldria dir, per exemple, que és corrent, que els sindicats denuncien, que, per exemple, fan jornades de 12 hores i, en el millor dels casos, la tenen per la jornada legal, cobren per les 8 hores, quan no... sigui que la millor tenen contractats a temps parcial i en comptes d'estar contractats a la millor per 4 hores també fan la jornada sencera. Per tant, diguem-ne, que és una de les coses que s'hi presta, per entendre's. I l'altre inconvenient, diguem-ne, és l'estacionalitat o la, diguem-ne, la precarietat de l'ocupació. La veritat és que hi ha gent que combinen, diguem-ne, aquesta ocupació temporal amb altres professions. Per exemple, és bastant corrent doncs, que gent que treballa en estacions d'esquí després a l'estiu estan, diguem-ne, amb a institucions hoteleres o empreses hoteleres, etcètera, i combinen, etcètera, això. O sigui, no pensen viure únicament d'uns pocs mesos de l'estiu i tal. Però, en principi, cal estar-hi sobre. Per exemple, jo crec que una de les coses que hauria d'empènyer és doncs, aixecar els sous del sector, perquè una de les conseqüències negatives, una de les conseqüències negatives que té que els sous siguin molt baixos, és perquè, per exemple, molta gent del país, i és lamentable, fugen, diguem-ne, d'ocupar-se amb el sector. No és únicament retributiu el factor, però sí que és un dels factors. Per exemple, diguem-ne, la gent jove, diguem-ne, està al turisme, vol dir que la millor han de treballar dissabtes i diumenges, etc. I, per tant, els agrada millor fer el cap de setmana, etc. Però aquest seria un factor, diguem-ne, de tipus sociològic o de costums. L'altre seria de dir, escolti, és que pels sous que es paguen, reals, els del país, doncs, ho troben curt, i llavors això incita que vinguin, diguem-ne, estrangers, per entendre'ns, a ocupar aquestes places, a ocupar aquests llocs de treball, quan al nostre país, a la millor, hi ha aturats. Si els nivells retributius fossin superiors, doncs, diguem-ne, potser la gent del país, els aturats del país, o la gent que busquen feina del país, d'això, doncs, també s'hi agafarien, per entendre'ns. Hi ha un economista, Sant Miquel Puig, concretament, i que preconitza, ell que explica com a exemple, per exemple, que un cambrer, no sé si és a Ginebra, Suïssa, concretament, cobra pues, uns 3.000 euros al mes, per entendre'ns, l'equivalent d'uns 3.000 euros. Bueno, jo tampoc no crec que puguem passar dels sous que es paguen aquí, que podien ser salaris mínims, a 3.000 euros, perquè llavors a 3.000 euros també hi ha moltíssima gent no vindrien, perquè els preus que haurien de, diguem-ne, de demanar pel cafè o pel d'això haurien de ser. Però un augment, diguem-ne, constant, diguem-ne, perquè els sous fossin dignes, per entendre'ns, dignes, crec que s'hauria de lluitar. I això són, per exemple, les corrupteles que es produeixen serien aquestes. Una altra són inconvenients. implícits, diguem-ne, a la implantació, a l'existència del turisme i del turisme que creix, per entendre'ns. O sigui, les corrupteles ja n'han parlat, aquesta del... Hi ha un altre, diguem-ne, inconvenient o corruptela, no sé si ho podem posar a cavall de les dues, que són els pisos o els apartaments aquests turístics. Abans n'ha fet referència als meus companys, però vull dir, jo voldria aprofundir-ho. Per exemple, jo llegia aquests dies una notícia que un apartament, per exemple, per 4 persones, un pis d'això, després poden posar-li 6 o 7, ho poden posar-ne 3, però vull dir, un apartament per 4 persones cobren, cosa no es veu normal, són 1.200 euros per setmana. Això, si fas números, divideixes per 6 dies que hi estiguin i 4 persones, vol dir que els surt a 50 euros per persona a dia. Si aquesta gent anessin a un hotel, pues pagarien, de la informació que hem vist així, els hotels, pues, avui dia i en època turística, estan a l'ordre de 140 euros, etcètera, sobre aquest d'això. Clar, llavors això és un atractiu que fa que molts pisos es dediquin a l'activitat aquesta turística i això empenya a l'alça els lloguers normals. Perquè està clar, jo tinc un pis desocupat, tinc un propietari, un pis ocupat, desocupat, etc. I llavors puc fer llogar-lo, un lloguer normal i corrent, o, diguem-ne, l'atractiu aquest, dedicar-lo a l'activitat turística. Clar, si l'activitat turística en un mes puc treure, en un mes, en una setmana puc treure 1.200 euros, diguem-ne, clar, llogar-lo a 500, 600, 700, 800 euros al mes, doncs la tentació és anar fent, diguem-ne, dedicar-lo a l'activitat turística. I llavors, clar, per tant, hi ha més pisos que es dediquen a l'activitat turística i menys al lloguer normal. Per tant, aquests reben un impuls cap a l'alça. Això és un inconvenient també, a part de que els apartaments turístics no paguin impostos o les seves rendes no són declarades conegudes, etc. Però, a més, fins i tot té aquest efecte negatiu de que ajuden a l'alça. I la prova és que, diguem-ne, aquests darrers anys, aquest any, per exemple, els lloguers aquí a Barcelona mateix estan pujant sensiblement, han pujat sensiblement, estan pujant sensiblement.
Bé, doncs diferents realitats que anem comentant. Salvador Aragonès, Arcadi Oliveres, encara...
Un element que jo no voldria que sortís, perquè el temps es tira al damunt,
sí.
Sortir, vaja. Ara se'n parla menys, però durant bastants anys parlàvem molt d'aquelles grans empreses britàniques, majoritàriament, que feien de majoristes.
Els tours operators.
Que, els operadors turístics collaven en els hotels, que, esclar, llavors, o oferien mala qualitat, o oferien mals sous, i tenen el punt anterior. No sé si encara aquestes situacions donen, perquè no és un tema que hagi estudiat, però eren empreses molt potents i els hotels realment tenien una manca de llibertat absoluta. I per tal de garantir l'ocupació als mesos, estaven disposats a signar condicions dolentíssimes amb aquests tours operators. Res, no volia dir aquesta.
Sí, sí,
això el poder recórrer dels majoristes, però sí. Això passa també a les grans superfícies, doncs tenen algunes, unes marques molt conegudes, que compren molt barat. Per què? Perquè en comptes de comprar 10, compren 10.000, per entendre'ns. I llavors el venedor l'espremen, sí. Tal com deia ara l'Arcadi, diguem-ne. Això, diguem-ne, és el joc de l'oferta i la demanda i de la imperfecció.
El problema del tour operador és que ells garanteixen a l'hotel, per exemple, 5.000, o als hotels, la cadena hotelera, 5.000 places. Però ells les tenen que cobrir necessàriament, perquè ells ja han pagat a l'hotel. Llavors, el problema és si la promoció o la situació econòmica fa que aconsegueixin 5.000 persones que vagin a les seves... d'això, o no l'aconsegueixin. I aquí ve que els operadors turístics doncs quebrin de la mateixa manera que altres, doncs, fan aigües per tot arreu, no? Ara, a mi em sembla, jo crec que el problema fonamental aquí que estàvem parlant, més humà i tot això, és el tema laboral, que crec que els preus turístics aquí estan massa baixos. No demano que pugin els preus turístics, sinó que demano que pugin les condicions socials del tractament del personal del sector turístic.
La persona en el centre, com ens diu el Papa.
I no solament això, sinó que també es paguin els impostos, no? Perquè llavors diria, escolta'm, jo barato, jo ho tinc tot barato, si no pago impostos, i no pago el personal, i no pago tal, jo faig el més barato possible.
Quan parlem de perseguir el frau fiscal, el senyor Arcadi Oliveres s'hi ha referit moltes vegades aquí, parlem també d'això, no? D'inspeccionar millor les condicions.
El frau fiscal, que és que és molt important, perquè la quantitat de gent que declara, els treballadors, en quines condicions estan, és una cosa que, si es fes una anàlisi, seria un dels focus bàsics d'allò que en dèiem l'economia submergida. Està situat en molts llocs, però aquí n'hi hauria d'important. I encara jo diria que l'estat espanyol hi ha hagut molta sort amb el turisme, perquè conflictes en països veïns han canalitzat el turisme cap a l'estat espanyol, perquè pensem que també amb la qüestió de preus hi havia un moment que Iugoslàvia representava la gran alternativa. Després, malauradament, i per ells, va venir la guerra a Iugoslàvia. La situació al nord d'Àfrica tampoc ha sigut massa estable.
Egipte, la guerra dels Balcans.
La guerra dels Balcans. I, per tant, vol dir que aquí...
I Tunísia,
i les revolucions ara. Ens hem anat lliurant una mica, i el turisme...
També els atemptats, per exemple.
També s'ha pogut anar mantenint una mica aquesta situació.
Per tant, millorar les condicions dels treballadors, perseguir el frau fiscal, millorar la qualitat del nostre turisme, corregir coses, sempre s'han de corregir coses.
El frau fiscal i, lògicament, el frau que es fa a la Seguretat Social, perquè aquests contractes que dius, bueno, a mitja jornada, que després fan una jornada completa, que potser els hi paguen la jornada completa, però és un frau a la Seguretat Social.
Clar, perquè només paguen la meitat de la Seguretat Social.
Llavors resulta que els pensionistes no poden cobrar o no hi ha fons d'allò, perquè doncs hi ha qui no paga la Seguretat Social, no?
Hi ha un tema, no sé si...
Ens queda un minutet, si vol introduir-lo.
Almenys una referència, que és el ciutat, a Barcelona ciutat, per exemple, passa molt. Aquesta massificació del turisme porta que també el veïnatge es queixa d'aquesta massificació i etcètera. Jo crec que aquest, diguem-ne, això és com si volguéssim tenir llocs de treball molts i de ben pagats i no volguéssim que hi hagués fàbriques. Bueno, per tant, el que hem de fer és corregir els defectes. Per exemple, com es fa a la visita a la Torre de Pisa, d'inclinada, o a la Pedrera, d'això. Escolti, la massificació es resol a base de que hagi limitant el nombre de visitants, etc, i repartint-los, o hagis de demanar-ho amb anticipació, com passa a tants llocs on estan massificats.
O els preus, també. Els preus
els preus com a reguladors.
L'oferta i la demanda baixi, no?
Sí. La queixa depèn de si fas un turisme cultural, com podria ser el cas de la Torre de Pisa o del Gaudí, o un turisme de platja i sol, que és diferent.
Clar, n'hi ha molts tipus de turisme. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Arcadi Oliveres, també Ignasi Ferreres i Salvador Aragonès. Fins la propera, que vagi molt bé, i bona diada per avançat, ja.
Gràcies.
Adéu-siau.
Igualment a tothom.
I és que precisament parlarem demà de la diada amb la presència de representants de les entitats sobiranistes i us preguntarem per demà, assistireu a alguna de les concentracions convocades per les entitats sobiranistes? Podeu respondre sí, ja estic a favor de la manifestació, no, ja estic en contra, o no podré anar-hi, però hi sintonitzo. Tres possibilitats per a la pregunta que trobareu d'aquí a una estona a la web radioestel.cat. Assistireu a alguna de les concentracions convocades per les entitats sobiranistes per diumenge? En parlarem demà referint-nos a la diada. Fins aquí el mirador de l'actualitat. Salutacions de l'equip amb el Mario Ramírez a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció avui i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Arribem a les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.